El ejército español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá.
Benvinguts a tots i a totes aquí de nou després d'uns quants de mesos sense emetre el vostre programa, el millor programa de tota la ràdio de tot el món mundial. Hem estat 5 mesos sense emetre, però hem tornat i tornem per quedar-nos aquí de nou a les zones de Ràdio Bronca. Avui, després de 6 mesos, tornem a estar un altre divendres aquí a les zones de Ràdio Bronca, al programa número ja 70. I com no podria ser menys, aquest programa, el que fa número 70, ha de començar amb un clàssic. I anem a posar tot un clàssic del punk ibèric, del punk ibèric espanyol, òbviament. No sé com... Va, és igual, bueno. Això, que anem a posar un clàssic del punk ibèric. I aquest clàssic és Martes 13 de Dissidència. Tornem ara després. Celebrem que tornem i tornem per quedar-nos aquí, Logofòbics. Thank you.
siempre gira tu compás. Sensación de ser prostituido cada vez que vuelves a pisar.
Bueno, i després de sentir aquest clàssic dels Dissidència, ens endinsem ja en aquest programa, el programa que hem dit número 70. Doncs en aquest programa el que farem serà intentar retomar el que fèiem abans fa 6 mesos. Però ara, per a començar, ens anirem a la parada que muntem cada dimarts a la universitat, a la UB Raval, a la Facultat d'Història i Geografia de la Universitat de Barcelona, a parlar de les novetats que tenim en allà. Doncs, i després ens anirem a parlar com sempre, com és habitual, amb el company Miquel Didac, que a veure quin llibre ens porta aquesta setmana, i també amb ell parlarem del documental que va emetre per fi al canal 33 el dissabte passat, Ciutat Morta. I també, com no, recordem, bueno, no recordem perquè la primera vegada que ho anem a dir, o sigui, també diem que ara en unes hores, concretament en 3 hores, es presentarà al Centre Social Can Colmo el llibre Per canviar-ho tot. O sigui, si no teniu res a fer i esteu per Girona, a les 7 ens veiem a Can Colmo per a presentar el llibre Per canviar-ho tot, un llibre que és un recopilatori de textos que parlen de l'independentisme des de l'òptica anarquista. Doncs una presentació de llibre bastant interessant i que segur que farà bastant de debat. Doncs això, esperem a les 7 allà al Centre Social Ocupat Can Colmo de Girona. Si esteu per Girona, que bueno, segurament no, perquè el que ens escolteu esteu a Barcelona, però bueno, si voleu venir, allí ens veiem en 3 hores. I ara sí, ens n'anem a la universitat, on parlarem dels nostres llibres que tenim a la parada, i també tindrem el company Miquel Didac. Doncs, endavant!
Cuéntame que el paro.
Abans de marxar a la universitat, deixem aquesta cançó de la Polla Records. Era un hombre i ara és un poli. Dedicada als dos policies urbans de Barcelona que han acabat a la presó per ser uns torturadors.
Era un hombre y ahora es poli. Siempre obedeciendo, has perdido tu dignidad. Eres una pieza más, eres mi enemigo. Gracias a tu estupidez, gracias a tu humillación, gracias a tus putas gracias, empezaron mis desgracias. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli.
Bueno, com hem dit, ens trobem ara, hem donat el salt i ens trobem a la parada que muntem cada dimarts a la universitat, a la UB, aquí al Raval. Doncs, i cal dir que ja tinc al meu costat el Miquel Didac. Digues alguna cosa, Miquel.
Bona tarda a tothom. Doncs això, ara parlarem una mica dels llibres que tenim aquí a la parada. Per exemple, com a novetat tenim el llibre d'Operació Ogro. També tenim Matar al Xino, que més o menys tracta de com s'ha fet ara la urbanització d'aquest barri, no? Com s'ha convertit en... Lo estan convertint, diguem, en un centre per a turistes i estan destruint el que era abans el barri xino de tota la vida. Aquestes serien més o menys les novetats que tenim avui, entre altres, aquí a la parada, de que muntem cada dimarts aquí a la universitat. Tenim també, per exemple, el Per canviar-ho tot, que és un llibre que presentarem, que com hem dit, presentem aquest divendres allà a Can Colma, Centre Social Ocupat Can Colma de Girona. Un llibre que com hem dit, com ja hem dit diverses vegades, intenta parlar d'independentisme des d'una òptica anarquista, no? Intentant fer que l'anarquisme agafi ja una posició en allò que està passant ara amb l'independentisme. I bueno, Miquel, de sobre aquests llibres tu pots dir-nos alguna cosa més?
Bueno, aquest llibre, vull dir, sí, no, és un llibre que realment és la manera que pot ser, bueno, no només el llibre, sinó la situació, és un moment que és un conflicte entre l'estat espanyol i la Generalitat, de quina manera l'anarquisme pot arribar a ser hegemònic en aquest moment, igual que el cop d'estat del 19 de juliol franquista, doncs els enfrontaments i contradiccions capitalistes que hi ha en aquell moment a Catalunya entre el fet nacional i l'estat i el regne d'Espanya i les Castelles, entre oligarquies i burgesies, de quina manera es pot desplaçar oligarquies, burgesies i tot, i que el proletariat agafi l'hegemonia. És un moment que podria ser de ruptura, però que llavors ha de ser a nivell mediterrani, perquè si quedem aïllats com el 36, avui dia s'ha d'expandir per tota la Mediterrània.
Bueno,
i el meu punt de vista és aquest.
Cal dir que tenim aquí també el company que està endreçant els llibres, que si vols fer tu exactament alguna recomanació de les que hi ha.
Bueno, alguna recomanació de...
Has d'apropar més al micròfon, que si no...
Sí.
Un moment.
La recomanació que podria fer seria, bueno, com ja heu parlat, la de Matar al Xino, que sembla un llibre bastant interessant. La història del barri, tenim també el Per canviar-ho tot.
Aquest ja ho hem comentat.
És el Banc Tindes, val. Doncs també, no sé, que tenim una veta tan gran, no sé, el d'Àfrica, per exemple, hem portat molts d'Àfrica, si vos interessa la història d'Àfrica, pues, tenim aquí bastant. No sé, la varietat és molt gran, és que no sé. No sé ja què recomanar. Tenim moltes coses.
Bueno, també tenim, per exemple, el llibre Anarquisme fet diferència català.
Ah, per exemple, sí. Anarquisme social o anarquisme personal. També.
Sí, com el llibre aquest del... Bueno, si puc dir-ho, sí. Aquest del fet diferència català és la relació entre anarquisme i l'espiritisme de l'An Kardec, que ha tractat aquest llibre, que ja en parla.
Sí. I, bueno, si vols, ara anem ja a parlar del teu llibre.
Del llibre de la setmana.
El llibre de la setmana. De quin llibre ens parlaràs?
Bueno, mira, és el llibre que el Calderull i Descontrol van editar el juny de l'any passat, de l'any 14.
I la Guerra del Pan.
Que és un dels treballs que està fent els assajos a l'amic i company Agustí Guillamont, que és La Guerra del Pan, Hambre i Violència en la Barcelona Revolucionària de diciembre del 36 a maig del 37. Sense llegir aquest llibre no es pot entendre el que és el maig 37 ni el que va passar a la Cerdanya el 37, o sigui, és el llibre bàsic per entendre la contrarrevolució a Catalunya.
Vale,
però és un totxo de 564 pàgines.
Ja, però per un mòdic preu de 15 euros.
Però que només val 15 euros per les pàgines que hi ha.
Sí. Doncs si vols ara fem un tall i conforme tornem de sentir la cançó que va sonar ara...
Aquest no el teniu vosaltres?
Tornem.
Era aquest o aquest? O l'Escola de Militantes d'Aragó?
Eso que sentim ara és Sin Dios, 1936. Una cançó que està molt relacionada amb el que ens va parlar ara el Miquel Didac. Tornar de sentir aquesta cançó, ja es pots començar a fer la teva crítica a bueno, aquest llibre de l'Agustín Guillamón.
Més que crítica, faré una ressenya.
Una bona ressenya.
Bueno, hi ha llibres que saps que estic, que els faig només la ressenya, però sense opinar. Aquest llibre estic completament d'acord, jo. Uh-huh. Llavors, en Guillamón estudia la pugna entre el Partit Socialista de Catalunya, que havia resultat, que havien fet ja durant la revolució, havia juntat aquest grup sota el control estalinista, i la CNT. I que és des del 17 de desembre, llavors es tracta el problema aquest del menjar a Barcelona, des del 17 de desembre del 36, el 16 de maig, bueno, el 2 de, que comencen el 2 de maig del 37, que fou un conflicte ideològic, però sobretot un enfrontament entre dues polítiques, sobretot econòmiques, oposades en el subministrament i la gestió econòmica d'una gran ciutat, com en aquest cas de Barcelona. L'estratègia del Partit Socialista Unificat, del PSUC, va ser millor Barcelona sense pa ni llet, que pa i llet subministrats pels comitès revolucionaris i els sindicats de la CNT-AIT. Des de l'accés de Joan Camorera, aquest que després el van expulsar del PSUC, va morir al Paso Burgos, dirigent del Dr. Suc i Partit Comunista d'Espanya, a la Conselleria d'Abastos de la Generalitat de Catalunya, que és molt important aquesta conselleria. Aquest va declarar la denominada Guerra del Pa als comitès de barriada de Barcelona i que correspon als antecedents dels fets de maig del 33. Que Morera, des de la seva conselleria de la Generalitat, prioritzava el poder del PSUC a subministrar pa i llet a Barcelona. Així, fam i patiment de la població de Barcelona fou el preu que pagà la ciutat per aconseguir el PSUC guanyar poder. Bueno, ara ja se li està acabant en aquest llibre. Junt, bueno, això no és el llibre.
Bueno, amb això de guanyem ja veurem a veure.
No. No, amb el cas aquest del 4S. Junt amb la mateixa institució de la Generalitat, sobre la CNT, que era afablida en aquesta estratègia contrarrevolucionària. D'aquesta manera, el PSUC, en una ciutat sotmesa a les penalitats i privacions que originava la guerra, va oposar la llibertat de mercat, el PSUC, a una lògica racional distribució del menjar que organitzaven els comitès de subministrament i abast de cada barriada o barri de Barcelona. Uh-huh. La fam de la gent treballadora fou provocada per una maniobra conscient dels partits burgesos i contrarrevolucionaris de la Generalitat i la República, a fi efecte d'afablir i derrotar els revolucionaris i revolucionàries, una maniobra conscient que fou promoguda des de les direccions d'Esquerra Republicana a Catalunya fins a les del PSUC. Un procés que Guillem Món en diu la Guerra del Pa, que és el títol del llibre. Aquests partits burgesos i contrarrevolucionaris des d'Esquerra Republicana al PSUC tenien com a objectiu prioritari aconseguir el desarmament dels treballadors. Però també, segons Guillem Món, els anomenats comitès superiors llibertaris de la CNT i de la FAI, aquí fa la crítica els comitès de la CNT i de la FAI, van considerar que els seus pitjors enemics polítics eren els comitès de barriada. O sigui que aquí s'explica la veritat. Ja que aquests comitès de barriada es negaren a acatar els decrets de desarmament que els comitès superiors de la CNT i de la FAI havien pactat amb els governs de la Generalitat de Catalunya i de la República Espanyola i la resta de formacions que es deien antifascistes. A finals d'abril del 37, els comitès de defensa de les barriades de Barcelona van aconseguir desbordar el poder dels comitès superiors de la CNT i la FAI, i per aquí es provoca el fenomen. L'insurrecció de la classe treballadora el 2 de maig del 37 no fou derrotada militarment per la Generalitat, presidida per Lluís Companys, ni pel govern de la República, presidit per Horta Caballero, ni pel president Azaña. Doncs, segons en Guillem Món, aquesta insurrecció dels treballadors de Barcelona fou derrotada políticament quan els líders de la CNT i de la FAI van donar ordres d'alt el foc a les barricades, obreres anarcosindicalistes. La fam i el desarmament obrer eren els dos objectius necessaris per iniciar un procés contrarrevolucionari a Catalunya, que va provocar una dura onada repressiva contra la pròpia militància CNTista i de les minories revolucionàries l'estiu 37. Aquí refereixo amb el POM, que van prohibir, i el petit grup turquista aquí a Barcelona.
Ahí va.
Sí,
un moment. Ha caigut una mica a la fulla.
Sí. La Generalitat i el PSUC volien derrotar els revolucionaris per mitjà de la fam de la classe treballadora. Al mateix temps, es marginava lentament les patrulles de control i eren eliminades a nivell estructurat per part del PSUC i Esquerra Republicana, a fi de liquidar aquest poderós instrument de poder CNTista. Però, com a contrapès, aquesta eliminació de les patrulles de control van ressorgir els comitès de defensa de les barriades de Barcelona i els seus entorns, cosa que explica la força i la manera ràpida d'actuar en el decurs de la insurrecció obrera del 2 de maig del 37, contra l'estalinisme i la contrarrevolució burgesa en els anomenats fets de maig. L'autor del llibre, Agustí Guillamont, ens proposa que encara que podem llegir aquesta obra, La guerra del pan, de forma independent i autònoma, també és inqüestionable el seu criteri que, cronològicament, sigui una continuació de la lectura del període històric de juliol a desembre del 36. Perquè ell comença el desembre, no? El 36. Quan ell diu que s'ha de llegir l'interessant. Exposat en un llibre anterior d'aquest mateix autor, que ja el vam comentar en aquest programa, que és La revolució de los comités, publicat per el Darull i el Río Libertario a Barcelona a l'any 11, que ja ara té una quarta edició i que s'ha llegit molt, aquest llibre.
Sí, bastant.
Corregida, a més que està corregida aquesta edició, i augmentada l'any 13, traduïda a l'italià ja i a l'anglès, i properament està a punt de sortir ara en francès. O sigui, que de fet és una obra i que té un ressò internacional. De fet, en dos llibres formen part d'un mateix treball que tracta de la fam i la violència a Barcelona en el decurs del procés revolucionari entre el juliol 36 i el maig del 37. Guillamont insisteix en què podem llegir amb dos llibres per separat i que sempre es vol que llegir podem fer-nos una opinió pròpia de cadascú sobre els fets narrats i estudiats, dels discursos, dels debats en curs, de les posicions de cada protagonista, però també vol deixar clar que els documents mai parlen per ells mateixos. Va deixar clar que els documents mai parlen per ells mateixos. Cal que siguin interpretats, contextualitzats d'aquest moment i explicats. I que és la feina d'un historiador, si pretén ser honest, cosa difícil. A més de trobar i seleccionar documents, segons la seva idoneïtat, no és altra que la de fer-los comprensibles o situar-los cronològica i ideològicament sense voler fer creure que es tracta de l'única interpretació possible, a fi que sigui lliure el criteri dels que llegim i que siguem capaços de mantenir la pròpia opinió sobre els fets presentats. Però recomana Guillamont que ningú s'equivoqui. La lectura dels textos seleccionats en aquests llibres seus i el clima creat a la lectura dels més diversos documents, des de cartes i articles fins a estadístiques, o els discursos en mítings i intervencions orals a les reunions dels comitès o del Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya, canvia, sens dubte, alguns dels conceptes previs que aquí llegim podem tenir sobre la revolució del juliol 36, el paper de l'anarquisme social a Catalunya, dels comitès superiors, que ja en diu, de la CNT i de la PAI, dels comitès de barriada, de la mateixa CNT AIT, d'aleshores, del PSUC aleshores, de la FAI aleshores i de la violència política a Catalunya aleshores. També moderar la lectura la nostra opinió sobre el que es pensa o es creu sobre principis, el que es fa, la forma tàctica, la famosa tàctica, i de la manera d'aconseguir el que es vol, l'estratègia. Així mateix, qui llegeixi pugui pressuposar que sustentaven personalitats històriques, aleshores, com ara Companys o Tarradellas, fins a García Oliver o Federica Montseny. I d'aquest procés de lectura sortiran noves problemàtiques o personalitats pràcticament desconegudes o molt secundàries fins ara, dins de la història de la Guerra del Pa, com ara en Joan Pau Fàbregas, en Josep Joan Domènech, en Valeri Mas, els comitès revolucionaris de barriada i altres més. La major part de la documentació utilitzada per Guillamont és inèdita del tot i procedeix d'arxius d'arreu del món, de Califòrnia a Nova York, de Moscou a Buenos Aires, on enter.
encara que els arxius fonamentals i de major riquesa documental del treball històric siguin els que hi ha a l'Institut d'Història Social d'Amsterdam, el de Salamanca, l'Arxiu Tarradellas, a Poblet, o a l'Ateneu Enciclopèdia Popular a Barcelona. Es recull totes les actes, la major part inèdites i desconegudes, de les reunions dels comitès superiors de la CNT i de la FAI, que això està a Estardà, de les sessions dels comitès, del Comitè Central de Milícies Antifeixistes del Consell de la Generalitat de Catalunya, entre el 36 i el 37, de la Junta de Seguretat Interior i de l'Ajuntament de Barcelona d'aleshores. Tot això complementat amb els articles considerats per Guillamont més significatius de la premsa del moment, des de la Solidaritat de la Ciutat Obrera, de CNT, La Vanguardia, La Noche, fins a La Batalla del PUM, el Boletín d'Informació de la CNT FAI, o el Diari de Treball del PSUC, o també el Diari Oficial de la Generalitat. Altra documentació, com ara la que prové de les reunions de la Comissió d'Indústria de Guerra, la del Sindicat d'Alimentació de la CNIT o del Comitè Econòmic de la Indústria del Pa, finalment, l'autor explica que intenta exposar què va passar entre el 36 i el 37 a Catalunya i quins problemes estressaven i ocupaven a la gent el dia a dia, fossin dirigent o gent del carrer, i que tot llegim entenguem d'una manera intensa l'època, se sentia el clima que es vivia en cada instant, assisteixi els debats d'aleshores que hi havia a les reunions dels comitès superiors llibertaris o en el mateix Consell de la Generalitat de Catalunya, aconsegueixi el lector reviure les angoixes, pors en el dia a dia d'aquell moment històric, i d'aquesta manera puguem visualitzar el temps present, un coneixement profund d'aquests fets, ara històrics.
Doncs, Miquel, ens parla del llibre La guerra del pan, de l'Agustín Guillamont, llibre editat per Aldarull i Descontrol Ediciones, i, doncs, bueno, que si voleu, aquí a la parada també el podeu trobar, i també a la teva llibreria.
I amb altres,
i té un preu simbòlic, més que simbòlic,
de 15 euros.
De 15 euros. I, doncs, bueno, digues...
Per la setmana entrant.
Bueno, m'està indicant quin llibre parlaré la setmana que ve, que és L'anarquia funciona.
Sí, del Peter...
Del Peter Herder.
Del Herder.
Que si tot va bé, en unes hores, divendres, en unes hores lo tenim al Colmo presentant per canviar-ho tot.
Aquest llibre, L'anarquia funciona, està escrit l'any 8, el 2008, amb una edició en castellà, i el va editar Descontrol Ediciones de Barcelona l'any 14, i té, bueno, que és una reedició, que és la primera edició, té 302 pàgines i també té un preu simbòlic per les planes de 9 euros.
I bueno, ara, si et sembla, Miquel, t'esperes, perquè com van quedar xerraré una mica del documental que es va passar el dissabte a TV3.
Barcelona, ¿cómo olvidar la enésima vergüenza de tus calles? En medio de la multitud que pasea ignorante y sin memoria. 4 de febrero es la fecha en la que empezó uno de los montajes policiales más repugnantes de la historia de esta ciudad. Acababa de entrar en vigor la llamada Ordenanza del Civismo. Con ella empezó una nueva era de represión sin precedentes en una ciudad que fue convertida en una marca. una marca a ser consumida por los turistas, una ley de tolerancia cero que prohibió cualquier expresión de espontaneidad en el espacio público, una ley que convirtió una ciudad llena de vida en un inmenso parque temático. Es en este contexto cuando empezó la pesadilla de Patricia Heras y Rodrigo Lanza entre los inocentes del caso 4F. 4 de febrero, tuvo lugar aquella fiesta en el teatro ocupado de la calle San Pere Més Baix, que acabó en una batalla campal con la policía. Entre los golpes de porra despiadados contra jóvenes indefensos, una maceta cayó desde un balcón e impactó en la cabeza de un policía. El agente acabó en coma. Sus compañeros enloquecidos detuvieron inmediatamente y de forma arbitraria a 7 personas. Ninguna de ellas podía haber tirado aquella maceta, pero eso poco importaba. De los detenidos, 2 chilenos y un argentino fueron torturados por la policía a los gritos de sudacas de mierda. Patricia y Alfredo ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos.
Aquí, continuem aquí amb el Miquel i és perquè volíem xerrar una mica del documental que el dissabte passat va retransmetre el canal 33, el programa Sala 33, Ciutat Morta, un documental que tracta sobre el 4F. És un documental que ha costat molt que surti per la TV3 perquè no havia interès en que allò es veiés la gent. I bueno, al final ha sortit, però això sí, amb una censura de 5 minuts, que és quan parlen del cap d'informació de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Bueno, aquest cap d'informació, ex-cap. Aquest ex-cap d'informació demanava al jutjat
45.000
euros. Llavors el varen treure
el periodista Jesús Rodríguez,
la productora i la periodista d'informació, la productora i TV3 van retirar aquests 5 minuts, però l'entrevistat que és un dels periodistes destacats d'investigació, ara ell queda, tot i no haver sortit el tros aquest, perquè surt molt breument, se segueix demanant aquest individu, li demana doncs
45.000
euros. Bueno, això és una cosa, i s'ha de presentar al jutjat en 20 dies. Bueno, que no se sap si això irà endavant o no, però evidentment no cal, vull dir que Barcelona han mort els, vull dir, de la redacció de 10 persones, el Charlie Hebdo, aquí ho fan per la via judicial. Allà, llavors vull dir que la llibertat d'expressió no existeix. Hi ha hagut molts periodistes perseguits aquí, i aquí és un tema, vull dir, que realment són els hipòcrites perquè per permeten. Llavors el problema per mi no és tant de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que ja sabem el que passa amb això, clar, dels cos policials de Barcelona que història, perquè tingueu en compte que s'ha de ser historiador. O sigui, a finals del segle XIX, per reprimir el moviment obrer i tot això, delinqüents comuns,
sí, però
Macarra, vull dir tot això de proxenetes, etcètera, etcètera, els van anar llogant per ser bandes de la porra, com els que havia fet en Prim a Madrid, tot això, en fi. I de la banda de la porra, al final aquestes bandes varen acabar siguent l'Ajuntament de Barcelona, la gent que tenia. Ara no vol dir que tots els urbans
que
siguin de la porra, però, però que realment són persones descomplexades, gent fracassada, molt d'aquests que han intervingut en aquest cas, fracassats de la vida, i que s'apunten aquí per fer-se un jornal, i que llavors els responsables polítics, en aquest cas, són l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona, en Clos, aquest que el seu avi era de l'Armentera, que es va passar del Pum d'en Pallac i tot això en el moviment socialista i tal, a l'hereu que era el responsable,
el partit de districte que era plegat dels socialistes, en què es feia tota la cosa, els mòbings i tal, i tot això, el districte aquest de la Ribera. O sigui, que aquí és un cas polític.
Cal dir que, bueno, en realitat, tot el que aquesta pel·lícula ja desmunta del tot és el muntatge de l'Ajuntament. Doncs tot això comença en un edifici ocupat,
i, bueno, però per això
consentit per l'Ajuntament, en una festa consentida per l'Ajuntament, perquè normalment en un centre social no deixen que una festa passi de la una de la matinada, i aquí eren ja tardíssim.
Bueno, però aquest, però vull dir, però vull
com
dir...
aquell texto va caure des de l'edifici ocupat i no s'ha pogut i no es va poder trobar a qui lo havia llançat directament, el pes cau sobre l'Ajuntament i, clar, a part un policia va quedar en estat vegetatiu, s'ha quedat en estat vegetatiu. Clar, l'Ajuntament, per eludir responsabilitats, perquè al no haver una persona denunciada pel fet, és el propietari de l'edifici el que assume la responsabilitat, per eludir tot el que se li cau a sobre per haver quedat un policia en estat vegetatiu, doncs li fiquen la culpa
a les persones de l'Armentera, que el seu avi ja era un traïdor de la classe obrera, perquè era un home que va ser perseguit per fer el PUM el maig 30-37, i després amb en Pallac, l'any 45, s'ajunten a el que havia fet a la... havien fet el del Moviment Socialista de Catalunya, que és un muntatge de la Guerra Freda dels nord-americans. Llavors aquest ha seguit la batuta aquesta, que s'ha buscat la vida, i allà va enviar un correu des del Perú, que no sé quin negoci fa el Perú, perquè aquest el conec de criatura, vull dir. Llavors, vull dir, que són aquests busca vides, i que realment, evidentment, res innocent. El TV3, la televisió de Catalunya, en mans de Convergència i Unió, ha passat això per intentar, de l'efecte a Can Vies, intentar salvar en Trias, l'alcalde de Barcelona, i ara fan servir això, treuen els morts, la Patrícia i el cas aquest, d'una persona morta, que és molt gros, i que no tenien res a veure en tot això. Després, tota la mania que la Guàrdia Urbana té, no tota la Guàrdia Urbana, però sí una part important, perquè són gent ressentida contra gent que han tornat de famílies, vull dir, d'Amèrica, de Latinoamèrica, perquè mentre ells s'han de fer de mercenaris i han d'acceptar el que els hi diu l'hereu i en Clos, li fa fer aquest muntatge, però el jutjat ho accepta i passa pels jutjats. Llavors, els jutges són mercenaris en aquest cas, i són mercenaris els guàrdies urbanos aquests. Aquí és l'important. Però, però realment, jo podem dir que aquest equip de govern és un equip que han portat amb una noia, amb una poeta, aquest temàtic, aquest mori. Per tant, són en aquest cas, és un ajuntament criminal per l'especulació immobiliària, etc etc etc. Llavors això és la conseqüència que s'ha de dir d'això, i encara un periodista que investiga va aquest i li posa així, vull dir. I llavors parlen de llegir així Sarlí i l'Ajuntament hi van, i bueno, vull dir, això és realment vomitiu, tot plegat això, i que no es para, ja estan disparats de la cosa, perquè això es va fer a la Xina Ocupat el juny de l'any 12, i fins ara n'han parlat perquè els hi convé, a veure, perquè pensen encara aquests polítics, siguin els de Convergència, siguin els que siguin tots, el que quan jo era petit la gent deia que el poble té llana, que són com les ovelles, té llana. Bé. Doncs la gent ha perdut la gana, i se'ls cal recordar que el mes de juny de l'any 36, tota aquesta burgesia catalana que s'ha passat amb Franco, que va deixar les fàbriques, que se'n va anar a refugiar amb Mussolini, o va fugir aquí, va fugir allà, aquesta burguesia no sabia que casa seva seria requisada, que els seus llibres servien per biblioteques, vull dir. Això se'ls està esperant una de molt grossa, i encara estan jugant amb la vida, les dues persones, amb la psicologia. Sí. Jo personalment, a mi, que m'han fet diverses, que he sigut víctima d'alguna maquinació policial amb la transició, però que de la policia espanyola, i que he sigut acusat, jo personalment, que no sé conduir i que no hi veig, que em varen voler, que m'he hagut de passar 3 mesos a la Modelo dient, i una comissaria, dient que jo era el xòfer d'un atracament i que eren peles per la Federació Anarquista Ibèrica, que la FIC Ibèrica tenien més cèntims que l'estat d'aquell moment a l'exili, tenia molts de cèntims acumulats i que no havia de fer realment res, i que van fer maquinació per perseguir i per donar força als sectors, vull dir, perquè no volien en aquell moment en Martín Villa i tot això, bueno, sí, tot aquest riure. I jo vaig ser víctima d'una maquinació policiaca, vull dir, me sento afectat. Ara bé, aquesta mania que tenen contra la gent d'aquestes famílies que van anar a Amèrica a migrar, aquests d'aquí que no han sigut capaços de migrar, els hi tenen mania en els latinoamericans, perquè que tornen aquí, perquè són de famílies molt valentes i molt fortes, i encara que no facin res, aquests els hi tenen mania, aquesta gent que no serveixen ni per fer de policia local, vull dir. Llavors, aquesta és la veritat. Hi ha un complex, i per això els hi peguen, i per això els maltracten, i tot això. Perquè, perquè ells són covards, i aquesta gent és molt valenta. I tingueu en compte, no, que han tret el tema aquest, que una neboda d'una exsecretària jubilat de la ONU latinoamericà, el president aquest també, no dic qui perquè no tinc permís de la persona, aquesta noia que és del meu poble, vull dir, es va moure molt en aquest cas i va arribar inclús a la ONU i això no es va. I ara, per unes eleccions municipals, està sortint el tema quan no ha pogut sortir ni de la ONU, amb influències de la ONU, vull dir. Llavors, tant Convergència com Iniciativa, com Esquerra Republicana, com el Partit Socialista, tot això els mira cara a cara de vergonya. I si aquests polítics el que haurien de fer és el que ha fet aquest de l'Argentina que portava el cas, anar a la banyera i suïcidar-se i fotre un tir al cap, home. Perquè, vull dir, són gent indignada, com aquesta gent s'aprèn la política i la societat per lliure, perquè són una colla de vividors que deien abans i pensen que la gent encara a l'esquena i pel vot maten gent i per l'especulació. I això és el que no hi ha dret, que una noia se suïcidi amb una depressió que li provoquen aquesta gentussa. Perquè aquests que tenen títols universitaris, aquests que van d'ajuntaments, aquests que tenen, que us parlen per les televisions, inclús els opinadors, tots plegats. Sí, sí. Ara, llavors un periodista d'investigació, com cal, aquest sí, aquest li demana un poc de vergonya, li demana 45.000 euros. Va, apagui, vámonos.
Doncs així és. Bueno, cal dir que aquest documental el dissabte passat va ser el programa de televisió més vist a Catalunya.
Sí, el van veure bé 700.000 persones.
600.000 persones.
No, 600 cap a 700. 600 té un d'aforament de 569.000 i pico. Però tinguin en compte els 10.000 que varen veure amb els 300 ateneus i locals conjuntament, se'n van cap als 700.000.
Sí.
No, comptant això, vull dir, si fem la suma. I, a part, les 500 persones que es van concentrar a la plaça Sant Jaume a la nit amb espelmes i tot això.
Sí, això va passar conforme va acabar la projecció del documental. Un grup de gent així, més o menys espontàniament, va sortir i se'n va anar a la plaça de Sant Jaume a reclamar justícia.
I el que sí que s'ha de dir és que també l'efecte que envies d'en Trias és molt important, perquè aquest home està ja ben traumatitzat pel fet de que envies per tirar a terra d'església, que el centre social aquell que hi havia, etc. Això que era una cosa que tenia la CNT amb la transició. Doncs això, des de canvies, ha fet cara, com que hi ha l'acte el dia 6, en què, que no soc jo, vull dir, que les cotxeres de Sants sortirà tota la gent que ha fet això i presentarà la veritat. Vull dir, que serà el gran tribunal de Nuremberg de l'Ajuntament de Barcelona, que serà processat a Sants el dia 6 en aquest acte. Però, si convingui la pròxima revolució, el Tribunal de Nuremberg els hi farem nosaltres. Però nosaltres serem fiscals, jutges i advocats alhora, com són ells. Perquè
perquè tot va junt, perquè els jutjats que et porten, segons quin jutjat et porten, ja les posen d'acord amb els altres, perquè aquells jutges siguin més esquerres, més dretes, més del centre, més de dalt, més de baix, i simpaties. I jo ho sé, per tota la vida, que passa això, que segons quin jutge et toque, el moviment obrer o el que sigui va d'una manera, i segons quin jutge toque va una altra, que depèn del que pensi, perquè això no existeix, la justícia ni pot existir mai. És ideologia, i el que hi ha són, i els tribunals són inquisició. I si nosaltres fem un tribunal revolucionari, també serà inquisició igualment, vull dir. Però se'ls implicarà la contrainquisició, vull dir. Jo veig així, eh? Sí.
Doncs, Miquel, si no te sap greu, hem de tallar ja.
No. És que m'has oblidat d'una cosa que està canviant cada moment, però realment fan rabiar.
Digues.
Que la pel·lícula ha fet molta pressió, i ahir, per exemple, en la Catalunya Ràdio no paren de parlar de la pel·lícula.
I avui que...
Aquest matí
l'enquesta és si s'ha d'arribar el cas o no. A tu m'atreves el programa als matins.
Sí, sí, o sigui, és que ara sí, estan...
Bueno, i també és veritat que Xavier Trias ha sortit dient que fa la investigació.
Sí, no, però la fiscalia diu que si no es presenta el que va tirar el test, no volen fer-ho, però aquest del test no s'ha de presentar. Per què? Aquest del test serà imputat,
clar.
I el cas no serà revisat.
Clar,
o sigui, que és el cas que Ignasi Delgado, que es van presentar el 2 del petardo a la Direcció General de Seguretat de Madrid, que van matar Ignasi Delgado, els que van fer-ho van presentar als tribunals i tot això, una mort, Jan Martín ha mort, i què ha passat? Que el cas no s'ha revisat, o sigui, que el cas no s'ha revisarà mai, i si es presenta el del test, encara pringarà aquest.
Doncs...
Vull dir, a mi em va estar molt de greu pel Urbano, que va acabar el test, però és que ell cobra, o sigui, tu, quan fas policia, si tu fas policia, a posar un tiro és perquè et matin,
claro.
O tu matar, o sigui, tu si tens una arma a mà, una porra, claro. És morir o matar,
claro.
Vull dir, tu cobres per això. Per
claro.
Tant, si quedes paraplèxic,
pues que
vull dir, no és el mateix que un completa que cau de la bastida. Un paleta és un obrer que no és lloc d'obrer per quedar perplexit. Però si tu et donen pistola i porra, i mores, passa el que sigui, és mala llet, vull dir, perquè és militar, vull dir, això.
Doncs...
Són gafes de l'ofici, vull dir.
Miquel, si no te sap greu, anem a tallar allà, que
anem
d'acaballar
el programa. Ara fèiem col·loqui.
Doncs, bueno, donem ja per finalitzat aquest debat, i recordem que el divendres de la setmana que ve em presentes el llibre L'anarquia funciona, del Peter Ferber.
Sí, això mateix.
Doncs en això quedem.
Bueno, l'anarquia és la que funciona. El que no funciona és l'Estat. Ni l'Ajuntament, ni la Generalitat. O sigui, els que governen no funcionen. Només pot funcionar un sistema... El diestionari.
Donc,
i el diestionari.
Ens tornem a parlar la setmana que ve.
Això mateix.
I ara, com cada divendres, tenim l'agenda. Aquest divendres, com no, ens toca tornar a recordar la xerrada que es farà d'aquí a un parell d'hores. La xerrada de presentació del llibre Per canviar-ho tot. Que serà a Can Colmo, al centre social ocupat de Girona, a les 7 de la tarda. I dins de l'agenda incluir també que cada dimarts ens veiem de 10 del matí a 4 de la tarda a la Facultat de Geografia i Història de la UB, al Raval, al Xino. I ara, com sempre, com fèiem fa uns temps, toca ja el tenir que acomiadar-nos i deixar pas al següent programa, Electrones Libres. Doncs això, ha estat un plaer tornar aquí a aquestes zones, a les zones lliures de Radio Bronca, i ens torneu a sentir gravat, en diferit, registrat, no sé com dir-ho, així, el dimarts de 11 a 12 de la nit. I tornareu a tenir un nou programa el divendres de la setmana que ve a les 4 de la tarda. Ja sabeu, el nostre correu electrònic és logofobia@laquimera.org. També el nostre blog, és logofobia.wordpress.com. I ara, des de fa un temps, ens podeu trobar a Facebook, a les xarxes socials també estem. Doncs això, sense més, recordar que ens tornem a veure, a sentir, perdó, de nou, el dimarts, que tornareu a sentir aquest mateix programa, i el divendres, que tornareu a sentir un programa nou. Tot un plaer estar aquí, Radio Bronca de nou, i ens tornem a sentir el divendres i el dimarts. Bueno, fins la setmana que ve. Oh, menys mal, ja m'ha acabat del primer programa després d'un munt de temps. Va, ja tenia ganes, home, cague en Déu. Bueno, ara anem a veure què fa Electrones Libres. Bueno, jo plego ja per aquesta setmana. Va, ala, Déu.